Bona tarda, són les dues i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dilluns 25 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
El que és impossible és que els casos baixin quan et fas més situacions de contacte social. Això em sembla que no hem de ser epidemiòlegs per entendre-ho. Portem un any i mig vivint amb aquest virus i sabem que com més contacte social, com menys restriccions hi ha, sempre hi ha més risc de contagi, això és evident.
Ja ho va fer el País Basc, ja ho va anunciar, l'Estat també, i nosaltres ho farem de la forma que sigui més fàcil als ciutadans.
Si les digo que és un moment delicat, perquè no solamente es que estemos hablando de un acuerdo de gobierno al que nos ha acompañado fuerzas políticas en esta investidura.
Jo confio que comencem a sortir al carrer abans de que finalitzi l'any si no som capaços de canviar aquestes polítiques.
Desde la publicación de nuestras previsiones en septiembre se han producido al menos 3 desarrollos relevantes que condicionan la valoración que hicimos entonces, ¿no? Y que por supuesto van a condicionar también la valoración que vaya a hacer sobre el cuadro macroeconómico de los presupuestos.
No hem descartat encara la presentació d'una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat. Al contrari, sabem que el límit és divendres i, per tant, en funció de com vagi les properes hores, els propers dies, doncs, acabarem de prendre aquesta decisió.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dilluns i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible aquest Estel Migdia, Jordi Carretero darrere la peixera, Pau Massip al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat ens plantegem preguntes un dia més, qüestions com ens ha de preocupar l'arribada a casa nostra de la variant Delta Plus de la Covid-19? Fins a quin punt s'usarà el certificat Covid si les dades, com les de les hospitalitzacions, per exemple, continuen a l'alça? Què ha dit el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, sobre les multes que es van efectuar en la primera onada? Què està passant amb el cop d'estat que s'ha produït al Sudan? Tot plegat al mateix dia en què des de la xarxa de Twitter a Ràdio Estel us estem preguntant si creus que les discrepàncies entre PSOE i Podemos podrien fer trontollar l'estabilitat del govern espanyol. Només cal que seguiu @InfoREstel i participeu en aquesta enquesta. Aquestes són algunes de les preguntes per un dia com avui i que intentarem respondre. Tot seguit, Estel Migdia. Abans de començar, però, com sempre, volem mirar cap al cel i saber quin temps farà les properes hores. Ens ho explica tot plegat el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat en aquests moments per temperatures més agradables que les que tenim a primeres hores del matí. Es van recuperant a poc les temperatures i ara mateix tenim valors de 15 a 20 graus a bona part del país, puntualment una mica per damunt d'aquest valor màxim. La previsió per aquesta tarda ens anuncia ambient assolellat a bona part de Catalunya, la presència d'alguns núvols poc importants a punts de les comarques del nord de Barcelona, de l'interior i sud de Girona, i de cara a demà esperem una jornada idèntica a la d'avui. Això significa ambient assolellat a bona part del país, amb la presència d'algunes boires en començar la jornada, però sobretot amb aquestes baixes temperatures de primeres hores del matí que ens acostaran gairebé als 0 graus en molts punts de les comarques del Pirineu i per sota dels 5 a les comarques de l'interior. El dia serà més o menys suau com el d'avui.
Quatre minuts que passen de les dues de la tarda, ara sí, comentem la informació i comencem amb les dades de la pandèmia. Aquest dissabte s'ha superat el milió de contagis per coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les dades d'avui, Salut ha notificat un centenar de contagis nous i cap defunció més. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, el que pugen són les hospitalitzacions. Ara hi ha 353 malalts ingressats, 90 dels quals a les unitats de cures intensives. Tots els indicadors que empitjoraven avui es frenen. El risc de rebrot no es mou i queda als 52 punts. I la velocitat de transmissió es manté a l'1,16. L'1,6% de les proves que es fan donen positiu.
De fet, segons ha informat el Departament de Salut, s'han detectat aquests 9 casos des del mes de setembre de la variant Delta Plus. Per tant, caldrà seguir i tenir en compte el comportament d'aquesta nova variant.
Sí, la Delta Plus ja representa el Regne Unit entre el 6 i el 10% dels casos, però també s'ha detectat a Rússia, Dinamarca i als Estats Units.
I el metge investigador de la Universitat de Leicester i membre del comitè d'experts que assessora el govern català en matèria pandèmica, Salvador Massip, ha apuntat que a dia d'avui, i tenint en compte que la situació pot canviar radicalment d'una setmana per l'altra, no ens hauríem de preocupar en excés ni per l'augment de casos ni per la variant Delta Plus.
En una entrevista al matí a Radio Estel, el doctor Massip ha demanat tranquil·litat, però molta prudència, i que es tingui en compte que a partir d'ara el més normal és que les xifres tornin a créixer.
Sí, el que és impossible és que els casos baixin quan et fas més situacions de contacte social. Això em sembla que no hem de ser epidemiòlegs per entendre-ho. Portem un any i mig vivint amb aquest virus i sabem que com més contacte social, com menys restriccions hi ha, sempre hi ha més risc de contagi. Això és evident. La clau aquí una mica és veure que això no superi un cert llindar de casos. O sigui, que et puguis mantenir-ho pujant, però a la baixa sempre, amb els nivells més o menys baixets, però per creure o pretendre que aquest virus ja no tornarà a pujar no és realista.
Aquestes són les dades de Covid a casa nostra. Això és el que interpretava el científic Salvador Massip al matí de Radio Estel, però, esclar, aquest cap de setmana, en una entrevista al 324, la doctora Magda Campins, presidenta del Comitè Científic Assessor, del qual també en forma part Salvador Massip, en una entrevista al 324, com dèiem, deia això.
El que no preveiem és haver de fer en aquests moments i amb les cobertures vacunals que tenim restriccions més importants des del punt de vista de restriccions horàries, tancaments de locals, tot això en aquests moments no està en absolut sobre la taula, però sí que la utilització del certificat Covid en tots aquests altres espais en què conflueixen un nombre important de persones, això sí que està sobre la taula.
Atenció, perquè posava el certificat Covid sobre la taula. La pregunta, però, si seria aquesta una mesura ben rebuda pel sector de la restauració. Director del Gremi de Restauració de Barcelona, senyor Roger Pallarols, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li quin és el moment actual del sector de la restauració. Han recuperat l'aforament, i aquesta entenc que és una mesura benvinguda, però s'omplen els locals o encara hi ha cert recel a causa de la pandèmia?
A veure, jo crec que és una situació millor que la que teníem perquè hem recuperat les condicions de funcionament prepandèmia i això és positiu pel sector de la restauració i ja diria que pel conjunt de la ciutadania, però és obvi que després d'un any i mig llarg de sacrifici l'empresariat està literalment trinxat amb un volum de deute important, per tant s'ha de recuperar i s'ha de retornar tot aquest deute i la ciutat de Barcelona en concret doncs, pateix una casuística que fa que la crisi tingui un cop més dur, perquè és evident que depenem més de la mobilitat internacional i aquesta mobilitat no només ha quedat frenada durant un període molt llarg, sinó que no es restablirà d'un dia per un altre, i de fet nosaltres calculem que la mobilitat tal i com Barcelona necessita per subsistir i per exercir de motor no la recuperarem amb xifres raonables fins a la Setmana Santa del 22. Per tant, poca broma, perquè estarem parlant d'un forat econòmic de 2 anys en gran part de la indústria i a la ciutat motor econòmica de Catalunya i del conjunt d'Espanya. Per tant, hem de tenir encara uns mesos de molta precaució, de molta cautela, de molta atenció i de molta supervisió i de previsió de tots els recursos que facin falta per protegir el teixit empresarial de la ciutat i el teixit empresarial de la restauració, que és un motor essencial en el funcionament de la nostra economia.
De seguida parlem d'aquest certificat Covid que va posar sobre la taula la presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid-19, la doctora Magda Campins. Abans, però, i ara m'ho explicava una mica, demaneu des del gremi que s'ampliï la bonificació del 75% de les terrasses perquè el 2022 serà aquest any del retorn del deute acumulat que ara ens deia, ens explicava. Es preveu econòmicament, per tant, un 2022 més difícil i complicat que el 2021?
El 2022 serà un any molt complicat, perquè en el millor dels casos serà un any de recuperació econòmica i de retorn de deute. I, de fet, el cop de la Covid és tan dur que encara estarem 2-3 anys més per recuperar econòmicament la ciutat, que ha quedat greument colpejada per l'impacte de la pandèmia i, sobretot, en determinats sectors, que són els sectors més sacrificats per l'impacte de la crisi, per l'impacte de la manca de mobilitat i de les restriccions. Per tant, no hem de confondre la recuperació de condicions prepandèmia, que és una magnífica notícia, amb la recuperació econòmica del sector ni amb la recuperació econòmica de la ciutat. A la ciutat li queda un llarg recorregut, a les empreses els queda un llarg recorregut i els pròxims temps, mesos i anys, doncs seran temps marcats pel retorn d'un deute que ha crescut moltíssim i que en un empresariat com és el de la restauració, fonamentat de petites empreses o d'autònoms, doncs encara costa més de suportar.
Per tant, senyor Pallarols, entenc que si aquest 2021, a causa de la pandèmia, un tant per cent que feia feredat dels locals de restauració a Barcelona va haver de tancar, aquest 2022 tampoc se'n salven i és possible que alguns també acabin tancant.
Sí, lamentablement no podem donar per finiquitada la xifra de mortalitat empresarial. És evident que el fet de recuperar condicions de normalitat de funcionament i un cert escenari d'estabilització en el sector de la restauració convida a pensar que la mortalitat empresarial en aquest sector doncs no serà tan gruixuda com la que hem viscut fins ara, però és obvi que és una crisi molt preocupant, empreses molt petites, molt endeutades, i que això no es recupera d'un dia per un altre, i per tant cal prestar molta atenció a la situació d'un empresariat doncs, que està literalment esgotat de tant temps de crisi, de pèrdues, de deute, i que tot això a ningú se li escapa, com deia abans, doncs no és el mateix en l'envergadura d'una gran empresa que en una petita empresa familiar, que és el que conforma la majoria del sector de la restauració.
Ara sí, escoltàvem abans, senyor Pallarols, les declaracions de Magda Campins al 324 sobre eixamplar l'ús del certificat Covid en alguns espais, com la restauració o la cultura. No sé com han rebut aquesta mesura, que es podria acabar implementant, això sí, sempre que les dades creixin.
Bé, jo diria que en aquest moment el que es constata és que estem en l'àmbit de l'especulació. En aquest moment, per sort, i crec que el doctor Massip ho deia en la intervenció que m'ha precedit, ni estem en una situació complicada de l'evolució de la pandèmia, ni necessàriament s'han de reproduir situacions tan complicades com les que hem viscut en el passat. Al final, l'eficàcia i l'eficiència de la vacunació és un fet. El fet de que a Catalunya o al conjunt d'Espanya la vacunació hagi tingut tant èxit és el que probablement explica que tinguem doncs unes xifres pandèmiques molt millors que les que tenen en països del nostre entorn, i per tant també hem de tenir una certa confiança en que la vacunació tan exitosa a Catalunya i a Espanya suposin un fre important en una evolució molt negativa de la pandèmia. I això fa que les declaracions del govern en les darreres hores siguin declaracions que les hem d'ubicar en el camp de l'especulació. Dit això, sí que és veritat que des que va sortir aquest debat nosaltres vam ser dels primers que ens vam posicionar a favor, no perquè desitgem que hi hagi passaport Covid, sinó perquè parlar de passaport Covid vol dir assumir, molt temps després, el que nosaltres ja dèiem des del primer dia, que un any i mig després de la pandèmia la recepta no pot ser, en el cas de que empitjorin les dades, fer passos enrere o demanar més sacrificis a un sector que literalment no els pot assumir. La recepta ha de ser diferent. I el que el govern està dient, amb altres paraules, i per tant penso que hem de celebrar que el govern estigui en aquesta posició, que és la que hem reclamat des de la restauració des de molt de temps en el passat, és que s'ha d'afrontar les dues crisis amb la mateixa intensitat. I el sector de la restauració, com altres sectors econòmics, no poden continuar assumint sacrificis que literalment duplicaria la mortalitat empresarial que ja hem viscut lamentablement en aquest sector. Per tant, en el moment en què hi hagués una evolució negativa de la pandèmia, que ningú desitja que això succeeixi, com que l'escenari de passos enrere no és un escenari realista ni assumible en aquest moment en el que estem, noves eines, com podria ser el certificat Covid, són eines que servirien per intentar mantenir un control sobre la situació sanitària i alhora no aprofundir en la crisi de les empreses, en la crisi de les famílies o en la crisi econòmica de Barcelona i del conjunt de Catalunya. Per tant, arribaríem a veure amb bons ulls, sempre que les dades així ho aconsellessin, perquè no deixa de ser una restricció de drets i llibertats, i per tant això no es pot sistematitzar, només s'ha d'utilitzar en moments molt determinats, sempre i quan suposés una resposta diferent a un moment de la pandèmia on, evidentment, hem de superar tota aquesta etapa de restriccions que fan que les empreses arribin al límit i, per tant, corrin el risc seriós de desaparèixer, com moltes d'altres els hi ha passat en tot aquest temps que portem convivint amb la Covid-19.
Director del Gremi de Restauració de Barcelona, senyor Roger Pallarols, moltíssimes gràcies, bona tarda i molta força.
A vosaltres, bona tarda.
Gairebé un quart de tres de la tarda, tot plegat en el dia en què ha arrencat la campanya de vacunació de la grip, administrada en el cas de les persones de més de 70 anys, i coincideix precisament amb l'administració de la tercera dosi de la vacuna Covid. Anna.
Sí, exacte, la vacunació s'està fent en centres d'atenció primària i en espais habilitats per la campanya del coronavirus. Els experts coincideixen que la grip serà molt forta i intensa aquest hivern, després d'un any en el qual pràcticament va desaparèixer. L'objectiu és donar la màxima protecció ara que ve el fred i l'hivern.
Qui també ha parlat sobre la nova variant ha sigut la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, aquest matí en una roda de premsa. Cabezas ha alertat que aquesta variant és un 10% més transmissible que la Delta, però encara no hi ha dades per saber si la seva perillositat és més elevada. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Catalunya ha registrat ja 9 casos de la nova variant Delta Plus. De tota manera, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha manifestat que és una xifra molt minoritària de moment, però ha remarcat que cal estar atents a l'augment de casos dels països propers com Regne Unit, Alemanya o França. Per això, sobre ampliar el certificat digital Covid a altres sectors més enllà de l'oci nocturn, Cabezas ha manifestat que és una mesura a valorar.
Estem mirant diferents mesures que es podrien aplicar si fos necessari. Sempre parteixen de la base d'intentar no anar a posar restriccions, sinó veure quines altres coses podem fer per a controlar la transmissió del virus, tenint en compte l'intentar viure la màxima situació de normalitat.
I ens ho explicava l'Anna fa un moment, la campanya de vacunació contra la grip a Catalunya ha començat també aquest dilluns i es compaginarà amb la tercera dosi de reforç contra la Covid-19 pels majors de 70 anys. Sílvia, com es farà tot plegat?
Aquesta campanya compta amb un total de 1.570.000 dosis de vacuna contra la grip, 120.000 més que el 2020. La vacunació es farà amb cita prèvia i de manera externa, com l'any passat, a 385 espais diferenciats, en els centres de salut o alternatius, com centres cívics o biblioteques properes als CAP. S'administraran les dues vacunes alhora, una a cada braç. També a aquelles persones majors de 60 anys se li oferirà la vacunació oportunista per tal d'evitar desplaçaments. Cabezas ha defensat que la vacuna contra la grip redueix les hospitalitzacions, la mortalitat i la càrrega assistencial sobre el sistema de salut. També ha destacat que la simptomatologia és similar a la de la Covid, sobretot la variant Delta, i que, per tant, és important aquesta immunització. Un dels objectius d'aquesta campanya és aconseguir el 75% de la població major de 60 anys vacunada.
En la campanya anterior van aconseguir vacunar un 62% de les persones majors de 65 anys. El nostre objectiu és que això arribi el més a prop del 75%, que és l'objectiu que a nivell mundial posa l'Organització Mundial de la Salut.
Cabezas ha destacat que la Covid-19 ha reduït la presència de la grip, sobretot l'any passat, que quasi no es van registrar casos, però ha alertat que la circulació de cara a aquesta temporada augmentarà i que, per tant, hi haurà grip.
Gràcies, Sílvia. Fins ara. Divuit minuts que passen de les dues de la tarda, la Generalitat tornarà 4 milions d'euros a les persones que van ser multades durant el primer estat d'alarma. L'import total de les sancions aplicades a Catalunya, corresponent a 23.000 denúncies ja pagades.
El conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, en declaracions a TV3, considera injust aquest retorn avalat pel Tribunal Constitucional.
Ja ho va fer el País Basc, ja ho va anunciar l'Estat també, i nosaltres ho farem de la forma que sigui més fàcil als ciutadans. He de dir que a mi doncs, em sembla que és injust, no? Per una banda, perquè doncs, si han hagut incompliments, aquestes persones haurien de respondre en aquests incompliments. Ara la sentència és molt clara.
També aquesta setmana el Tribunal Constitucional estudia la legalitat del segon estat d'alarma, que si es tomba podria comportar també el retorn de les sancions que s'hi van imposar.
I més d'un 1.300.000 turistes han visitat Catalunya al setembre. La xifra suposa més del doble dels visitants que es van registrar en el mateix període l'any passat.
Tot i així, segons l'enquesta d'ocupació hotelera publicat avui per l'Institut Nacional d'Estadística, si es compara amb fa dos anys, quan no hi havia pandèmia, la xifra cau un 36% per la caiguda dels visitants internacional. Barcelona és la demarcació que lidera l'arribada de turistes a Catalunya amb més de 600.000 visitants.
Ara bé, quines són les principals destinacions dels viatgers residents a Espanya?
Andalusia, Catalunya i el País Valencià.
I la destinació escollida pels turistes no residents a l'Estat?
Les Illes Balears, seguida de Canàries i Catalunya.
Nom propi avui també el del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que ha presentat aquest migdia un projecte ambiental que el departament impulsarà a les àrees de peatge alliberades de la C32 i C33.
El departament invertirà 8,5 milions d'euros en la transformació de les platges dels antics peatges de la C32 i la C33, que es convertiran en grans plantes fotovoltaiques.
Farem un projecte d'implantació de plaques fotovoltaiques per tal de generar energia verda que permeti ser el subministrament principal i, per tant, el subministrament energètic de tot el consum que té en aquests moments la xarxa de carreteres de Catalunya.
El vicepresident també ha explicat que el govern estudiarà posar benzineres elèctriques a les antigues àrees de peatge de la C32 i a la C33.
Si veiem que tenim excedent en aquest sentit d'energètic, el que faríem també, i això ho farem en el pla d'estudi, és posar electrolineres també en aquests quatre punts, per tal també d'abastir aquells cotxes elèctrics que necessitin, per dir-ho així, d'energia per poder repostar, en aquest sentit, el seu dipòsit elèctric.
I també el Banc d'Espanya farà una revisió significativa a la baixa de la previsió de creixement del 2021.
El governador de l'entitat, Pablo Hernández de Cos, ha explicat que caldrà revisar la previsió feta al setembre, quan va preveure que Espanya tancaria l'any amb un creixement del PIB del 6,3%, una millora d'una dècima en relació amb l'estimació al juny.
Desde la publicación de nuestras previsiones en septiembre se han producido al menos tres desarrollos relevantes que condicionan la valoración que hicimos entonces, ¿no? Y que, por supuesto, van a condicionar también la valoración que vaya a hacer sobre el cuadro macroeconómico de los presupuestos.
El governador Hernández de Cos ha explicat que el Banc d'Espanya no publicarà noves projeccions fins al desembre.
D'altra banda, i en plana política espanyola, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha admès que la coalició entre PSOE i Podemos està en un moment delicat, sobretot pel que fa a les discrepàncies sobre la reforma laboral. Ho ha dit tot plegat en una atenció als mitjans a Santiago de Compostela.
Sí, les digo que es un momento delicado, porque no solamente es que estemos hablando de un acuerdo de gobierno al que nos ha acompañado fuerzas políticas en esta investidura, sino que nos acompaña la convicción de que el modelo laboral del Partido Popular no sirve para la situación actual, y el modelo laboral del Partido Popular, si yo misma lo hubiera aplicado en la gestión de esta crisis, hubiera supuesto despidos masivos y hoy más pobreza en nuestro país.
Sobre la disputa pel lideratge de les negociacions amb la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, Díaz ha assegurat que el debat és de contingut i no de persones, i insta el PSOE a fer una aposta clara per derogar la reforma laboral del Partit Popular i que faci una aposta clara per canviar el model de relacions laborals.
No derogar la reforma laboral del PP hoy es seguir manteniendo la precariedad en nuestro país. Es que tengamos mujeres que limpian nuestras habitaciones por 3 euros cada una de ellas. ¿Eso es la reforma laboral del Partido Popular, o es que tengamos a jóvenes que no conocen el trabajo decente? Por tanto, el debate es de contenidos, no es de personas. Y creo que sería bueno que la otra parte mayoritaria del gobierno se aclaren, sobre todo porque están dando declaraciones diferentes.
En relació amb la reunió entre PSOE i Unides Podem d'aquesta tarda per abordar aquesta crisi, Díaz ha demanat deixar de treballar els equips negociadors i ha reiterat que es reuneixi perquè és un moment delicat.
I la portaveu de Podem, Isa Serra, ha advertit que la seva formació no està disposada a cedir lideratge de les negociacions de la reforma laboral a la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño.
Y no vamos a permitir que Nadia Calviño haga una reforma laboral al servicio y a la medida de la patronal. Por tanto, pensamos que los avances que ya se están haciendo en el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales en el marco del diálogo social hay que seguir poniéndolos en marcha, y para eso vamos a seguir trabajando.
I per part de Catalunya en Comú Podem, el seu portaveu, Joan Mena, afirma que no està en qüestió qui ha de pilotar la derogació de la reforma laboral.
Aquí del que es tracta és de la vida de la gent. Nosaltres volem derogar la reforma laboral perquè volem millorar la vida dels treballadors i les treballadores al conjunt de l'Estat, més enllà de com això pugui afectar o no a les relacions dins del govern de coalició. En aquest sentit, no està en qüestió la continuïtat del govern de coalició, com tampoc està en qüestió que la reforma laboral s'ha d'acabar derogant, com tampoc està en qüestió que ha de ser la ministra Yolanda Díaz com a màxima autoritat en el Ministeri de Treball qui ha de pilotar aquesta derogació de la reforma laboral.
De fet, els sindicats avisen al govern espanyol que si no avancen la derogació de la reforma laboral hi hauran mobilitzacions als carrers abans d'acabar l'any.
Així ho ha explicat el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, durant una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel.
Jo confio que comencem a sortir al carrer abans de que finalitzi l'any si no som capaços de canviar aquesta política. I, per tant, la ciutadania ha una resposta contundent a aquesta situació. No podem esperar. Portem ja una part, uns quants mesos, no?, d'una recuperació, d'una certa normalitat de sortida de la pandèmia per desenvolupar el creixement econòmic i tenim la necessitat de reequilibrar la cruesa. Per tant, els carrers han de donar una resposta contundent.
De fet, Pacheco també ha parlat sobre la necessitat d'estendre el certificat Covid als centres de treball, tal com va plantejar Foment del Treball fa unes setmanes.
Sí, segons el secretari general de Comissions Obreres, aquesta és una mesura que no té sentit perquè topa amb els drets fonamentals i, a més, opina que en aquests moments els indicadors de la pandèmia no justifiquen la seva adopció.
I Esquerra Republicana no descarta presentar una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos generals de l'Estat i, per tant, mostrar-ne el seu rebuig. Tot i això, la voluntat dels republicans és que la negociació segueixi endavant i puguin trobar punts d'acord amb el govern espanyol. Des de la seu del partit d'Esquerra, Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el partit té fins divendres per prendre la decisió i decidir si aposta o no per tombar el projecte, ho ha anunciat la portaveu Marta Vilalto.
No hem descartat encara la presentació d'una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat. Al contrari, sabem que el límit és divendres i, per tant, en funció de com vagi les properes hores, els propers dies, doncs, acabarem de prendre aquesta decisió.
Per no fer-ho, demana que es creï un clima de confiança, un fet que supedita a que el govern espanyol es comprometi explícitament a blindar el català en la futura llei de l'audiovisual i també a passar comptes sobre quines partides s'han executat dels pressupostos de l'any passat. De fet, la comissió de seguiment per avaluar el grau de compliment dels acords a què es van comprometre les dues parts fa un any ha estat un fracàs perquè no s'ha reunit ni una sola vegada.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
Un jutjat de Madrid proposa al Tribunal Suprem que jutgi la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, per haver-se negat a respondre a les preguntes de Vox al judici de l'1 d'octubre.
En una entrevista a la 2, Reguant ha confirmat que fa uns dies va rebre la notificació del jutjat i ha assegurat que continuarà defensant el dret a no contestar preguntes de l'extrema dreta.
Nosaltres seguirem defensant que teníem dret i tenim dret a fer-ho, que la ingerència de Vox en el judici del Suprem el que va provocar va ser virar encara més un jutjat que hem vist aquests darrers dies també, que s'ubica a la dreta i encara el va atencionar més cap allà. I, per tant, doncs, quan el Suprem digui, nosaltres seguirem defensant el nostre dret a no contestar a l'extrema dreta.
Segons la diputada de la CUP, podria passar que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hagi de decidir si li retira l'acte o que el tribunal requereixi la retirada de l'escó, com va passar en el cas de l'expresident Joaquim Torra.
En plana internacional, atenció al Sudan, perquè hi ha un cop d'estat en marxa. Un grup de militars ha arrestat diversos membres del govern de transició i diversos líders de partits pro-democràcia.
Entre els segrestats hi ha el primer ministre del país. Segons el Ministeri d'Informació, l'han traslladat a un lloc desconegut després de negar-se a donar suport a l'alçament militar. La principal plataforma pro-democràcia ha fet una crida als comitès de resistència populars a sortir al carrer per defensar-se del que ja han qualificat de brutal cop d'estat. Algunes agències informen ja de manifestants als carrers i pneumàtics que cremen a la capital del Sudan. El Ministeri d'Informació també ha anunciat que militars han ocupat la seu de la ràdio i de la televisió.
Ara bé, quin és el context de tot plegat, Anna?
Doncs l'alçament militar arriba després de setmanes de molta tensió, després d'un cop d'estat fallit ara fa un mes. El primer ministre del país havia manifestat la intenció de depurar les forces armades, a qui va acusar d'estar plenes de comandaments lleials a l'exdictador Omar al-Bashir. Fa dos anys, una insurrecció popular va acabar posant fi a 30 anys de dictadura i des de llavors al poder hi ha un govern de transició que tenia com a objectiu convocar eleccions democràtiques a finals del 2023.
I avui el preu de la llum torna a repuntar i assolirà els 225 euros al megawatt-hora, representa un 5% més del que es va registrar ahir.
El preu més alt avui serà entre les 8 i les 9 del vespre, on el preu s'enfilarà fins als 262 euros al megawatt-hora. I el menys car serà entre les 4 i les 5 de la tarda, que pagarem 201 euros al megawatt-hora.
De fet, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres de demà aprovarà una partida de 100 milions addicionals per ajudar les llars més vulnerables durant l'hivern.
Sí, aquest decret llei també contemplarà ajudes a la indústria i a les empreses i també tindrà en compte mesures encaminades a garantir més transparència en la formació de preus de la tarifa elèctrica.
Moment de retrocedir, Anna, i preguntar-nos quan va començar l'escalada del preu de l'electricitat.
Va començar cap al mes de maig, però no va ser fins a l'agost, que no va agafar embranzida fins a marcar un rècord el dijous passat. Passat 7 d'octubre, on ens vam quedar a 11 euros de la barrera dels 300 euros.
I encara més important, fins quan estarem així?
Sembla ser que fins a la propera primavera. Tot i així, el president espanyol va prometre fa un mes que a finals d'any el preu de la factura elèctrica a Espanya tornaria al nivell de l'any 2018.
En plena de successos, mor un home atrapat entre els ferros d'una màquina en una fàbrica de Sant Aniol de Finestres a la Garrotxa.
Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada, quan l'home treballava amb una transportadora de palets que hi ha quedat atrapat. L'empresa ha avisat als cossos d'emergència que no han pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima, de 51 anys, vivia a Sant Feliu de Pallerols.
I la Guàrdia Civil i Salvament Marítim busquen un home desaparegut des d'aquest diumenge a la zona de les Illes Medes.
Els fets van passar cap a les 6 de la tarda, quan la policia va rebre l'avís d'una persona que va explicar que el seu acompanyant es va llançar a l'aigua des d'una embarcació i que, en veure que no sortia, va trucar al 112. Al vespre, un helicòpter va començar la recerca sense èxit i aquest matí Salvament Marítim i el grup d'especialistes d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil han iniciat un dispositiu per localitzar-lo.
I detenen quatre lladres que havien robat amb violència una cartera amb 3.000 euros a Ciutat Vella.
Els fets han tingut lloc cap a 1:15 de la matinada a Ciutat Vella, a la zona del Moll d'Espanya. Un dels detinguts també ha quedat denunciat per apropiació indeguda, ja que duia un telèfon mòbil que no era el seu. Els agents han recuperat la cartera i l'han retornada a la víctima.
I rècord de visitants al Festival d'Arquitectura Open House Barcelona.
Més de 65.000 persones han visitat els 227 edificis de la capital catalana i poblacions properes. Aquesta 12a edició ha estat la que s'ha registrat més assistents.
I anem cap al Principat Andorrà, perquè a Andorra no caldrà el certificat Covid per esquiar. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El que succeeixi a la restauració serà homogènia a tot el país. Per tant, els establiments de pistes poden acabar tenint la potestat de demanar-lo. La mascareta es planteja, això sí, obligatòria només en els espais interiors, inclosos telecabines. En canvi, al telecadira i a la cua del remuntador serà recomanada. Són mesures molt similars a les que planteja França, que mentre la situació sanitària no empitjori, tampoc demanarà el certificat Covid.
I la Fira d'Andorra la Vella tanca la 42a edició amb 70.000 visitants, complint totes les expectatives que s'havia marcat el Comú d'Andorra.
La cònsul major de la parròquia d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, celebra que la trobada ja ha estat la porta a la normalitat i en fa una valoració molt positiva.
El Ministeri de Salut d'Andorra està acabant d'ultimar la llei de recerca biomèdica que permetrà a la farmacèutica Grifols desenvolupar la seva activitat sota un marc homologable amb qualsevol llei europea.
La nova llei tindrà els mateixos límits en matèria de drets humans i biomedicina que el conveni europeu, amb la finalitat de donar una base legal a les investigacions que es facin en aquesta matèria i evitant així hipotètics abusos.
Gràcies, Olma. 3 minuts i mig pràcticament que passen de 2:15 de la tarda. Encetem Plana Esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
No sé si estàs molt segur avui d'encetar Plana Esportiva o no.
Bueno, haurem d'explicar, no?
Va, expliquem-ho. Perquè el Barça s'estavella una altra vegada davant del Real Madrid al Camp Nou. Els números de l'entrenador Ronald Koeman davant dels grans rivals de la Lliga són nefastos. Només ha aconseguit sumar un punt dels 18 que ha jugat contra l'Atlético i Madrid.
El Barça va anar a remolca i diumenge dels blancs, que tot i guanyar també van protagonitzar un partit gris, sense idea, sense aquella màgia que havia envoltat els clàssics no fa gaires temporades. El Barça es va veure superat ja en la primera mitja hora de joc amb un gol de l'Ava que va deixar el marcador 0-1 fins al temps de descompte, quan van arribar els gols de Lucas Vázquez i del Kun Agüero, que s'estrenava amb el Barça només per maquillar el resultat. Tot i aquest resultat, al final del partit, Koeman es mostrava optimista a la sala de premsa davant dels periodistes. Deia això.
El partido de hoy hemos demostrado ser y no inferior a Madrid, pero en vez de 1-0 es 0-1. Entonces esto marca mucho el partido. Entonces, pero hemos demostrado y yo creo que poco a poco mejoramos y estamos más cerca de ganar un partido grande.
Davant d'aquestes declaracions, queda preguntar-nos quin partit va veure el neerlandès, que la sortida de l'estadi va ser increpat per un grup d'aficionats que van donar puntades de peu i van escopir el seu vehicle. Si mirem els números, el que comentàvem abans, Ronald Koeman no ha aconseguit fer guanyar l'equip en cap dels enfrontaments amb grans rivals. Des que és entrenador del Barça, ha jugat 3 partits contra el Real Madrid i 3 contra l'Atlètic de Madrid, que podríem dir que són els grans rivals que té la Lliga. Doncs bé, el balanç és de 0 victòries, 1 empat i 5 derrotes. Ha sumat un punt dels 18 possibles, ha marcat 3 gols a favor i li han marcat amb el Barça 10 gols en contra. Situació desoladora, però admirable, perquè tot i aquests números continua al capdavant de l'equip.
I no passa res per dir allò de que Koeman parla pitjor que entrena. Encara en clau Barça hem d'actualitzar les novetats que hi ha a l'infermeria.
Mira, d'una banda, pas enrere en la recuperació de Pedri, segons ha publicat aquest dilluns al diari AS. El migcampista canari del Barça va notar molèsties al quàdriceps esquerre durant la sessió d'entrenament d'aquest diumenge i es va haver de retirar abans d'hora. En aquest contratemps, aquest dilluns Pedri se sotmetrà a una ressonància magnètica per conèixer el detall exacte d'aquestes molèsties i veure si els fisios i els metges han de pautar un nou full de ruta en la recuperació. I de l'altra banda, Ousmane Dembélé, el davanter, s'ha entrenat aquest matí amb l'equip i la seva tornada als terrenys de joc podria ser una realitat ben aviat. Després de desplaçar-se a Finlàndia divendres passat per ser examinat pel doctor que el va operar i veure que l'evolució és favorable, el davanter podria reaparèixer aquesta mateixa setmana, pendents, però, de si entra en la convocatòria de Koeman per al partit d'aquest dimecres al Camp del Rayo o si l'entrenador espera fer-lo jugar dissabte contra l'Alavés al Camp Nou. Qui sí que està descartat ja per aquest partit contra el Rayo és Frankie de Jong, que va ser substituït ahir i, segons ha comunicat el Barça fa una estona, el migcampista té una elongació al bíceps femoral de la cuixa dreta, també pendents de conèixer l'abast de les molèsties d'Ansu Fati i Piqué, que també van haver d'abandonar el terreny de joc aquest diumenge.
I a segona divisió, aquesta nit el Girona tanca la jornada de la segona divisió.
Els homes de Mitchell, que arriben al partit després d'haver sumat els 3 punts contra el Mirandés, es veuran les cares amb el Saragossa. Els gironins arriben molt pressionats per obtenir un bon resultat a casa, on han perdut 11 dels 18 punts que s'hi han jugat. A més, necessiten sortir de la zona de descens i amb l'empat no n'hi hauria prou per atrapar cap rival. Per tant, els gironins han de guanyar sí o sí a un Saragossa que tampoc passa pel seu millor moment. Ha empatat, atenció, als 7 últims partits i no guanyen des del 5 de setembre davant l'Alcorcón. El partit començarà a les 9 de la nit i es podrà seguir en directe en obert per Gol Televisió i també per Movistar La Liga.
I en tenis ja coneixem els noms dels espanyols que miraran d'aixecar la Copa Davis. Quins són aquests noms, Xavi?
De la llista de tenistes que ha escollit Sergi Bruguera destaca la novetat del jove Carlos Alcaraz, una de les grans revelacions d'aquesta temporada. Alcaraz farà equip amb Pablo Carreño, Roberto Bautista, Mercè Granollers i Feliciano López. Rafa Nadal es baixa per lesió. La Copa Davis es disputarà del 25 de novembre al 5 de desembre.
I encara en tenis, Paula Badosa s'ha classificat avui matemàticament per jugar a les finals femenines de Guadalajara a Mèxic del 10 al 17 de novembre. I en futbol sala, el Barça començarà demà la ronda principal de la Champions League a Lituània, Xavi.
Els blaugranes s'enfrontaran demà al Vitesse Orsha, dimecres jugaran contra el Llevant i divendres se les veuran amb els Salgiris. L'equip ha viatjat avui mateix a Lituània amb l'única baixa d'Esquerdinha que s'ha quedat a Barcelona. És molt important per al Barça acabar en la millor posició possible en aquesta ronda per evitar els rivals més durs en l'Elite Round, que es disputarà la primera setmana de setembre.
I en hoquei ho vam prometre i ho complim. Hem de parlar de la victòria del Barça davant el Liceo, que serveix als blaugranes per mantenir el liderat.
Partides aquest diumenge al Palau en el clàssic de l'hoquei. Els blaugranes han superat els gallecs per 8-7. Elder Núñez i Joao Rodríguez han liderat la victòria del Barça amb 3 gols cadascun. El Barça és líder amb 7 victòries en 7 partits, mentre que el Liceo es manté segon amb 16 punts, 5 menys que els blaugranes.
Anna, el Reus bé?
Bé, d'això no n'has parlat, eh?
Bueno,
8-1.
Ui, les pulles.
8-1.
Aplastant, ho va tenir molt fàcil, el Reus. Ja no n'hem parlat perquè aquestes coses tan fàcils ja no.
Bueno, un partit sempre és complicat, eh?
Puc fer un petit apunt esportiu, tot i que soc de cultura? Poc se'n parla que l'Anna Clos està fent que el hockey sigui esport nacional de la ràdio, perquè tothom està més pendent del hockey, del Reus i del Liceu que d'altra cosa, eh? Vull dir, poc se'n parla.
La nova ambaixadora de l'Hockey Lliga.
Ara.
Jo ho posaria en portada.
Mira, hem de dir un altre nom d'aquesta casa, que es dedica a l'hoquei herba, si no m'equivoco.
Correcte.
Sí.
Marta Jarque.
Exacte. Sí. Podeu fer una secció.
Programa d'hoquei, ho veig, eh? Ho veig. Escolta, amb 39 minuts que passen de les dues del migdia, anem a publicitat, de seguida cultura o allò que s'assembla a cultura.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Close your eyes.
Ara, ara. Somriu però no balla. Correcte, ja ho pots dir. All my loving, que ja la tenim aquí.
Bona tarda a tots.
Què ens expliques avui?
Avui anava a començar amb una polèmica familiar propiciada per tu, Joan. Tinc la meva família dividida, no ho farem perquè no hi ha temps. També no va parlar de menjar, tampoc hi ha gaire temps.
Pots fer-ho molt ràpid, eh?
Arres, clar, que sempre... L'altre dia li vas enviar una abraçada a la meva iaia Pilar Fàbrega de Figueres. Sí, i senyora. Què passa? Ja saps coses entre àvies, no? Doncs que vaig anar a l'altra àvia de Ripoll i què em va dir?
No.
Molt bé, molt bé. Estava enfadada. Jo, què passa? Primera, que només em van comentar el hoquei de l'Anna. Jo, bé, molt bé. En aquesta família jo no hi pinto res. Però és que, a banda d'això, clar, doncs enfadada perquè el Joan no li havia...
Com es diu l'altra dia?
Paquita.
Una abraçada
molt gran. De tots els membres de l'equip.
Tots els familiars de l'Olma.
Correcte. No, no, i així ens ho estalviem.
Però no diu això perquè ara la Pilar dirà que només li vas enviar tu i em voldrà... Demà, una abraçada a tots.
Escolta,
els
la Pilar i la Paquita. Una abraçada a totes dues.
Va, més enllà
no
d'això.
Què més?
Anava a parlar de menjar. Demà parlem de menjar. Ja t'ho dic ara, que no em diguis que no. Però com que no hi ha gaire temps, avui et porto una iniciativa pionera a l'Estat. I és que la fàbrica Fabra i Coats han promocionat i promogut una iniciativa que es tracta d'una residència dirigida a mares i pares amb infants de 0 a 3 anys. La iniciativa es diu Mater Art Community i bàsicament és la primera residència per pares i mares de tot Espanya que és pública i és 100% gratuïta per tots aquells artistes. Si em preguntes quan serà, que ho tenies el guió, Joan, però no ho has llegit,
serà
del 25 d'octubre al 30 de novembre, o sigui, en altres paraules, o sigui, que comença avui i dura fins aquest dissabte.
I què busquem?
Molt bé,
què
Joan.
Busquen, perdó.
Què busquen?
Doncs... És horrible, eh? Aquesta secció cada dia...
A part amb la musiqueta de fons.
No, està molt bé, a mi m'agrada molt.
Concentra't tu.
A mi m'agrada molt. La rumbeta catalana.
Ens agrada.
Home, i tant que ens agrada. Tota una època.
Què busca la iniciativa de Mother Art Community de la Fabra i Coats? Doncs bàsicament fer com... Què tractar? Que la maternitat tingui un impacte positiu en tota la carrera dels artistes, no? Una mica que la conciliació familiar amb el fet de ser artista i crear una mica aquesta xarxa que serveixi d'ajuda per tots aquells artistes. I en aquest sentit, avui hem tingut la sort de poder parlar amb la Neus Solà, que és una fotògrafa documental i serà una de les quatre artistes que podrà participar en aquesta residència pionera en tot l'estat. I ella bàsicament el que ens ha dit, no? Doncs que ho viu com aquesta experiència com un regal, que també ha arribat en un moment que ho necessitava, perquè per ella ser mare i artista sempre havien estat com dues coses oposades, antagòniques, i també, no? Per culpa d'aquest estereotip de que no es podia ser mare i artista a la vegada, havia fet que posposés el fet de ser mare, tot i que ella ho volia. Això sí, ara ja fa 6 mesos que es va estrenar com a mare i com a mare de la Lea, així que escoltem a la Neus Solà.
Ho he vist com un privilegi perquè justament m'estreno aquest any, fa 6 mesos m'he estrenat com a mare i per mi és tot una oportunitat poder investigar una mica sobre... Sobretot també a nivell logístic, no només a partir de la creativitat i tot això, com conciliar art i maternitat. Per mi sempre ha sigut un tema, no? El fet de ser mare ha sigut un tema que m'ha trasbalsat bastant i que m'ha fet decidir-me tard a llançar-me en l'aventura de la maternitat, justament pel fet de tenir por a perdre aquesta llibertat o aquesta individualitat que tinc encara, no? Perquè realment ho estic portant des d'un cantó més orgànic, però bueno, per mi era una mica, abans de ser mare era com art, o veig artista o veig mare, no? Una mica així, feia molta por aquest salt al buit.
Interessantíssim el tema d'avui, Olma. quines ens portes, va?
No tenies això al guió, Joan, què posa al guió?
I arribem al final.
Ara, clar, arribem al final amb la musiqueta.
És no. Veritat que ve la musiqueta,
clar,
de la Giró, és veritat.
A mi si no m'introdueixes, jo com continuo?
La musiqueta de la Giró.
Clar, és que qui fa el que pot no està obligat a més, eh? Acabem. Justament ahir, el que passa que, clar, era diumenge i gràcies que no vull dir que teníem festa, doncs com que no ho podíem dir perquè era diumenge, no hi havia programa, ho diem avui, val? Un 24 d'octubre, avui és 25, o sigui, ahir, un 24 d'octubre de fa 50 anys, el mestre i violoncel·lista. Gràcies. És que ho teníem, violoncel·lista, i jo dic que raro que quedi així. Violoncel·lista, Pau Casals pronunciava un discurs a la seu de les Nacions Unides, que aquest discurs, evidentment, ha passat a la història. I am Catalan, com pensava, ell recollia en aquell moment la medalla de la Pau de l'ONU que li dedicava aquestes paraules. Vostè ha consagrat la seva vida a la veritat, a la bellesa i a la pau, com a home i com a artista. Nosaltres us deixem amb aquest discurs que va pronunciar un dia Casals el 1971 i que ha traspassat totes les fronteres.
Olma Giró, que m'ha promès ahir 45, Sony 45, Pau Casals.
Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace in the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Tots minuts ben bons que ens queden per arribar a les 3 de la tarda. Com cada dilluns, comptem amb el politòleg i conflictòleg director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport, i molt, molt, molt culer. Xavier Pastor, què tal? Bona tarda i gràcies de nou.
Hola, què tal, Joan? Com estem?
Ho faré fàcil perquè em fa mal, això, eh? Què, el clàssic?
No va sortir bé. Jo creia que marcaria primer el Sofati i va tenir l'oportunitat, em sembla que va ser Dest, però bueno, no va sortir bé. Ja un altre cop serà, no? Per això les competicions esportives són tan boniques.
Exacte, sort que és futbol. Sí. El que no és tan futbol, Xavier, és el que va passar després. No sé si has pogut veure les imatges de Koeman sortint del Camp Nou, perquè allò sí que era un conflicte.
Això també és normal en el món de l'esport, no? No és la primera vegada que veiem, doncs, els aficionats, segurament no tan enfadats pel resultat, que també, però més per la manera de jugar, i suposo que en aquest cas, lo fàcil, com parlem de conflictes, lo fàcil és buscar un culpable, no? Relacionar el conflicte amb la persona. Koeman, malauradament, té tots els números de tots els els, tots els cromos, no?, perquè li acabin col·locant la culpabilitat. Però no és res diferent del que ha acostumat a passar en altres situacions on quan l'equip no juga bé, quan no arriben els resultats i bueno. No és bonic de veure i segurament de sentir-ho per part de Koeman. És veritat, ningú voldria estar a la P&D i a dintre del cotxe, però, escolta, és entrenador del Barça i suposo que dintre del sou també hi ha haver de suportar pressió, no? És una manera de pressió.
El que no sé si ha ajudat, Xavi, pels culers que després escoltàvem Koeman a la roda de premsa, és l'optimisme que destila Koeman al veure partits com el d'ahir.
Jo crec que el que fa potser enfadar a la gent del Barça no és tant potser aquest optimisme, sinó aquest pessimisme, perdona, a veure si ho explico bé, aquesta manera d'entendre que no passa res, no?
Aquesta passivitat, no?, en certa manera?
I aquesta passivitat, exacte, no em sortia la paraula. Aquesta passivitat i que els resultats hi arribaran perquè ara diu que no té jugadors que toca, i jo crec que el culer no està tan enfadat en el què, perdre o guanyar, que també, sinó en el com, que és amb la manera de jugar. I jo crec que aquí sí que hi ha un problema al Barça. És a dir, jo crec que el problema amb l'entrenador, amb Ronald Koeman, que va ser un gran jugador i segur que pot entrenar molts equips, però penso que amb la manera no acaba d'encaixar. No hi ha un enamorament, no hi ha una manera, no hi ha feeling, no hi ha empatia entre el que el culer espera al camp de futbol i el que s'acaba produint. Sí. I aquí està el gran problema. Jo crec que el problema és que Koeman és un entrenador fitxat per un altre president i es troba que té un president diferent que vol recuperar allò que Guardiola doncs feia, no? Que era que en poc feia molt, amb els jugadors de la casa era capaç de fer moltes coses i Koeman sembla que no està en la mateixa línia o en la mateixa òrbita. I jo crec que aquest és el gran conflicte. El conflicte està en el com juguem, que no agrada.
Ja sabeu que sempre que tenim l'oportunitat comencem parlant de futbol amb aquest tiqui-taqui amb Xavier Pastor a l'Estel Migdia de Ràdio Estel. Ara sí, però, parlant de conflictes i de política, des de la setmana passada els conflictes entre socis de govern a Moncloa van cada cop a més. Estem parlant de la pèrdua de l'escó de diputat d'Alberto Rodríguez per la condemna del Tribunal Suprem a més i mig de presó, substituïda, recordem-ho, per una multa de 540 euros. Estem parlant de que Podem ha demanat la dimissió de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, de la baralla entre les dues vicepresidentes del govern, Yolanda Díaz i Nadia Calviño, pel tema de la reforma laboral, i parlem també de l'estira i arronsa de la llei Mordassa. No sé si tants conflictes entre socis de govern, perquè moltes vegades hem parlat amb Xavier Pastor de conflicte entre dos parts enfrontades, però aquesta no hauria de ser la matèria, no? Dos parts enfrontades si són socis de govern. És a dir, formen part, i em perdonareu l'expressió, però m'entendreu, d'un mateix tot. Per tant, no sé com pot acabar un conflicte d'aquestes, o unes desavinences d'aquestes dimensions.
Jo crec que el que ens continua sobtant a la gent en general és que aquests conflictes es facin públics. És a dir, aquests conflictes en tots els governs de coalició es donen, segur, es donen. El que passa que es doten de mecanismes per poder d'alguna forma abordar-los amb més o menys èxit. No negarem que evidentment són partits diferents, cadascun segurament voldria estar governant sol, voldria poder plantejar el seu programa electoral, la seva forma de fer, i es veuen, doncs, amb la necessitat de governar una coalició. Que està molt bé, insisteixo, que el fet que hi hagi una coalició està molt bé perquè d'alguna forma obliga els polítics a negociar, a veure realment si són bons negociadors o no i com gestionen els conflictes. Per això són professionals d'això. A mi em recorda, i sempre ho he explicat, a mi em recorda el primer tripartit. A mi em recorda aquest govern. El fet que sigui el primer també a Espanya em recorda el primer tripartit. Pels qui no tinguin memòria, el primer tripartit era el Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, i va haver-hi en els mitjans de comunicació, dia sí, dia també, moltes manifestacions i declaracions per moltes coses i molts conflictes.
Per tant, Xavier, perdona'm, hi ha poca tendència a formar govern amb coalicions a l'estat espanyol?
Cap ni una. No, és el primer, i per tant, el que volia arribar, precisament, Joan, m'has captat, el que vull arribar és que estan aprenent estan aprenent. I aquest aprenentatge requereix temps. El que sí que requeriria és millorar les formes, especialment saber gestionar aquests conflictes públics i no ventar-los tan fàcilment als mitjans de comunicació. També és veritat que els mitjans de comunicació i la política en aquest país, digues Catalunya o digues Espanya, estan molt, molt enganxadets. Per tant, és molt fàcil que hi hagi filtracions i que s'expliquin les coses. Però que hi quedi clar la gent que ens escolta que, al final, Podemos i el Partit Socialista Obrer Espanyol voten sempre junts totes les propostes que es facin al Congrés de Diputats. Votaran junts els pressupostos. És a dir, es discutiran públicament, que això és una cosa que han de millorar i segurament té a veure amb un encaix i amb temps, però finalment, jo que dic sempre, és que aquest govern no es trencarà, és que aquest govern acabarà fins al final perquè voten junts. No hem trobat encara cap votació on vagin de bracet. Mm. Aquest cas concret de la Batet amb Alberto Rodríguez, bueno, doncs és que la presidenta del Congrés de Diputats s'ha vist obligada pel Tribunal Suprem acabar acatant, sembla, una cosa que no és del tot correcta, sembla, eh? Sembla que no és del tot correcta perquè hi ha un article aquí que balla, que és un 42 i un 44, que diuen coses diferents, i el Suprem està demanant que abandoni l'acte de diputat, que la deixi, que es vegi obligat a fer-ho, quan sembla que allò per què l'estan castigant, que és per agredir a un agent policia, doncs al final ha caigut una multa, a principi era presó i ha caigut una multa i sembla que no havia de comportar això. Mm-hmm. Bueno, s'ha vist obligada i ho ha fet. Ja està.
Ens queda molt, molt poc temps, Xavier, com sempre, i jo estaria parlant hores i hores amb en Xavier Pastor, però encara volia treure-li a col·lació, perquè en plana internacional és un tema delicat. Jo entenc que és un tema delicat, i així li deia a en Xavier Pastor fora d'antena abans d'entrar avui amb aquest tiqui-taqui, però en plana internacional i a conseqüència de les grans masses de migració, s'obre una possibilitat de canvi de paradigma respecte a la raça blanca com a la predominant en nombre, i no només en nombre, evidentment, en poder. Estats Units és dels primers que ha vist que això pot passar i vol abordar aquest tema amb gran preocupació i amb cert recel per un possible canvi de model. Com ho veus, Xavi, tot això?
Bueno, jo la veritat és que al final, quan parlem del concepte de ciutadania, em sembla que en cap moment el concepte de ciutadania té relació amb un tema racial, al cap i a la fi, no? Catalunya no deixa de ser un model d'aquesta forma d'entendre, doncs, que la gent quan arriba a un lloc, si s'hi vol sentir i vol treballar i es vol, doncs, desenvolupar en aquell país, doncs no és igual exactament d'on vinguis. Al final ets d'allà i allà t'hi faràs i allà treballaràs. Sincerament, suposo que aquest és un conflicte, com molts, doncs, que una de les parts el vol convertir en això, però, bueno, no ho sé. Potser a Europa estem més acostumats a això, i potser als Estats Units, jo crec que també d'alguna manera, perquè hem tingut un col·lectiu mexicà que ha sigut massiu durant molt de temps, i després, abans de ser el col·lectiu cubà, quan va sortir de Cuba, no sé què dir-te, jo ho veig una mica, no artificial, però sí una mica realista. Uh-huh. Deixa'm que faig sobre aquest concepte, perquè fa molt servir en l'àmbit de la conflictologia, que és quan estem parlant del conflicte que, bàsicament, al darrere només hi ha una emoció, o hi ha emocions, i fins i tot provocades, no? Provocades, és a dir, que és com la recerca de l'excitació respecte a una qüestió que no acaba després de plasmar-se en la realitat com un problema de debò, no? Conflicte realista que gira al voltant d'emocions, que moltes vegades, insisteixo, són, mai millor dit, interessades, una de les parts, però no ho sé. És evident que hi ha un moviment migratori, un moviment de gent amunt i avall, que n'hi haurà més, perquè és evident que amb tot el tema climàtic, tota la part més on tenen més problemes amb l'aigua, aquesta gent s'haurà de moure perquè no tenen recursos naturals, i ens haurem d'acostumar. L'important és que aquesta gent es pugui integrar i pugui fer vida en un país, i Catalunya crec que és un bon model, o ha estat un bon model fins ara, no?
Xavier, no marxis. En continuarem parlant del tema de les migracions, que considero molt important, perquè, per exemple, ara en Xavier ens deia igual a Europa ho mirem d'una altra manera, i jo li compro. Segurament a Europa ho mirem d'una altra manera, però passa el que passa amb Open Arms, i ho hem vist aquest cap de setmana amb el judici a Salvini. Però d'això en parlarem. He deixat la goteta i d'això en parlarem el proper dilluns. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Espera, que t'obrin el micròfon. Un, dos, tres, Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda,
ara sí. Què és el que preguntàvem avui als oients?
Mira, avui preguntàvem a l'audiència si creu que les discrepàncies entre PSOE i Podemos podrien fer trontollar l'estabilitat del govern espanyol. Resultats, un 50% dels oients considera que no, que aquestes discrepàncies no faran trontollar l'estabilitat del govern espanyol i que arribaran a un acord. Un 38% opina que sí, que provocarà inestabilitat, i un 13% no té gens d'interès en el tema.
Xavi, amb 5 segons, què haguessis votat?
Ja t'ho dic, que no trontollarà, i a més veig que els catalans som gent molt sàvia i ja tenim una experiència amb el que et deia del tripartit.
Veus? Xavi Pastor, politòleg, conflictòleg, moltíssimes gràcies. Ens tornem a escoltar el proper dilluns. Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies a vosaltres.
I a tots els oients, moltes gràcies per triar-nos com sempre. Ens escoltem demà a partir de les 2 del migdia. Adéu-siau.